Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Ens ho avançava la companya Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní a l'Agenda Cultural. I és que tot seguit ens endinsarem en dues propostes que conflueixen entre avui i demà a Sant Sadurní. Una cita nadalenca i una altra poètica. Tornem a la capital del Cava a descobrir aquesta doble proposta.
Com bé dius, durant els propers minuts passaran per aquí pels estudis de Ràdio Sant Sadurní moltes dones. Les primeres les tenim ja a punt per presentar-nos l'encesa de llums de Nadal que es durà a terme demà a Sant Sadurní. Per fer-ho, m'acompanyen aquí als estudis la regidora de Turisme i Comerç de Sant Sadurní, l'Eva Cruces, la tècnica de Comerç, Núria Oliva, i la gerent de Som Sant Sadurní, Susana Duasso. Molt bon dia a totes tres, què tal, com estem?
Bon dia, Eli.
Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Demà, a partir de 6:45 de la tarda, començarà una miqueta aquesta prèvia de Nadal amb l'encesa de llums de Nadal i també activitats paral·leles.
Exacte. Aquest any la fem grossa. Hem quedat a 6:45 perquè no teníem ben bé l'hora clara que es faria fosc, però finalment sí que serà 6:45. I bé, aquest any hem volgut anar una mica més lluny i donar-li una mica més d'importància al primer dia de les llums de Nadal. I amb moltes novetats, moltíssimes novetats que portem. Fem una cercavila que sortirà del capdamunt del carrer Raval i baixarà fins a la plaça de l'Ajuntament amb els tabalots i amb un espectacle de dansa il·luminada de l'escola Cascavells. I després, un cop arribat a la plaça de l'Ajuntament i de fer els parlaments i la deguda encesa de les llums de la plaça, perquè hi ha una cosa que sí que hem de dir, i és que les llums de tot Sant Sadurní van amb l'enllumenat públic, per tant no podem controlar l'hora d'encesa i d'apagada, que sí que ens agradaria poder pagar amb una hora decent, però no és possible actualment. El que sí que farem és que, per exemple, a la plaça l'encendrem aquell dia en aquell moment i llavors serà l'encesa oficial, no? I una cosa que també hem de dir, que malgrat que no puguem apagar les llums de nit, totes són LED ja, i que això representa un estalvi energètic important, no?
Eva, l'any passat ja, en quant a il·luminació i tota aquesta festa de Nadal, es van fer alguns canvis, vam tenir un arbre gegant i magnífic, que va ser tot un rebombori, se'n parlava moltíssim aquí a Sant Sadurní. Quines novetats tenim enguany?
Bueno, aquest any encara ho hem portat una miqueta més, no? Cada any intentem fer una miqueta més des de l'Ajuntament, juntament amb Som Sant Sadurní. Sí que és cert que tenim tot un seguit d'il·luminació molt específica que som propietat de Som Sant Sadurní, les quals agraïm moltíssim que cada any les anem posant i són al·legòriques al tema del Cava, però l'any passat vam ficar el sostre de llums a tot el carrer Cavallers. Aquest any des de l'Ajuntament hem fet, bueno, més aviat des de l'àrea de comerç i via pública, tot el que és la primera part del tram del carrer Montserrat. I hi ha una novetat, que també tenim un arbre, potser no tan espectacular com el de l'any passat, perquè és una miqueta més petit, però sí que és molt especial, i un element il·luminatiu que estarà al Raval. I no puc desvetllar més perquè volem que sigui una sorpresa, no? I bé, i després també tot el que és el tram de la Rambla Generalitat, que molta gent ja haurà pogut veure, hi ha 41 arbres il·luminats.
Parlem ara, aprofitem, campanya de Nadal, una vegada s'encenguin les llums, també donarem inici a la campanya de Nadal. I Susana, explica'ns una miqueta, a veure què tenim enguany, com funcionarà aquesta campanya. Com li hem posat de nom, que sempre també...
Costa, trobar noms. I arriba
un moment que les idees...
Que ja no saps què posar-hi. Doncs aquest any és una miqueta llarg l'eslògan, però és com bastant, bueno, bastant específic del que es farà, no? Diem aquestes festes, fem poble, fem comerç i divertim-nos junts. El fem poble i el fem comerç, doncs una mica sempre està, i el divertim-nos junts, doncs aquest cop l'hem portat una miqueta més enllà. té una raó de ser, i és que una mica doncs, l'eix transversal de, dels sortejos que es faran aquest any doncs, va lligat amb un joc nou que hem creat aquest any per l'ocasió de Nadal, que es diu Trenca't la closca. És un joc col·leccionable, està format per 10 petits jocs Trenca't la closca, i cadascun d'ells és un doble joc. Per una banda, tens el mural de Comerç de Vida que durant la campanya d'estiu passada es va poder fer gràcies a la col·laboració doncs, dels nanos del casal d'estiu, de les diferents escoles de Sant Sadurní. Vam fer un mural preciós, que és el mural de Comerç de Vida, l'edifici de les aigües, que és un tant, no? Hem recuperat aquest espai, no? Realment és un lloc ara doncs, molt, molt maco, agradable de passejar-hi, i hem volgut doncs, això portar-lo una miqueta doncs, més enllà i que realment no només estigués en el carrer, sinó que també estigués a les cases de Sant Sadurní. Aleshores, amb aquest joc Trenca't la closca, com deia, és un doble joc. Per la part del dors del joc, si juntes totes les fitxes, els nanos podran fer el trencaclosques d'aquest mural de Comerç de Vida. I per la part de davant és un joc del típic memori de parelles. Memori de parelles, has de trobar les parelles, i les parelles són tots els establiments del Som Sant Sadurní, que any rere any doncs, col·laboren, formant part doncs, de l'associació per tirar endavant doncs, tots plegats doncs, amb el comerç del municipi. Aleshores, hem volgut donar visibilitat per igual a tots els establiments, tant si és comerç com si és una empresa doncs, de serveis o si és una cava, d'acord? Cosa que a vegades és difícil trobar quelcom que serveixi per tots una mica per igual, no? I aquest cop penso que ho hem aconseguit donant aquesta doncs, visibilitat a tothom amb aquest joc Trenca't la closca, que com et dic, per una cara serà el trencaclosca que està al mural del comerç i per l'altra banda serà el joc Memori de parelles. I llavors aquest joc se sortejarà al llarg de tota la campanya de Nadal, des del dia 1 de desembre i fins al dia 5 de gener, amb els actes de compra que es facin tant amb la targeta client, que s'entrarà automàticament amb el sorteig, com a través de les butlletes doncs, de la campanya, que es repartiran a través dels establiments també que no tenen targeta, o els establiments que tenen targeta però potser amb algun client que no la tingui, i des de les parades del mercat durant tota la campanya.
La campanya de Nadal arriba tradicionalment sempre amb activitats paral·leles.
Sí, mira, aquest any comencem després de l'encesa de llums, comencem el dia 16 de desembre amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música aquí a Sant Sadurní, que durant el matí ens comença amb un passacarrers que començarà al carrer Raval, allà a l'alçada Mirambell, i aniran fins a la plaça d'Ajuntament, llavors amb la banda sense banda. Després també, un cop estiguin a la plaça d'Ajuntament, tindrem actuacions diverses i mostra de cant coral d'alumnes de l'escola i faran una cloenda amb les actuacions de la Paradís Band i la Sense Banda. També tindrem el dijous 21 tot un dia de música. Al matí podem trobar músics itinerants, la banda de Doctor Jazz Friends Dixieland, que ens faran gaudir durant el matí per l'eix comercial, pels carrers del mercat, amb músiques nadalenques i de jazz, i aniran passejant per tot el centre de Sant Sadurní. I a la tarda tenim, a partir de les 5, en el carrer Raval, animació musical amb Marc Oriol, que farà un espectacle musical que podran participar els nens i gaudir d'una bona estona en família. I també hi haurà joc nadalenc amb Gràcies a Quitanàs, i trobareu el joc gegant del Trenca't la closca. També es farà un sorteig de 6 jocs entre els participants. Amb el joc gegant ens col·labora el CAU, que ho dinamitza, i el divendres 22 de desembre trobem el Tió Solidari, que, Susana, si el vols explicar tu.
Sí, el Tió Popular i Solidari, popular perquè hi participen doncs, moltes famílies, molts nanos, cada any, des de fa 17 anys, aquest any, 17 anys, ja déu-n'hi-do, doncs cada any, des de fa 17 anys, el Tió, per aquestes dates, caga regals per uns 400 nens de la vila, que no és poca cosa, Jo no sé com no està cansat, ja, pobre. No sé com no està cansat. En tot cas, aquest any tornem a tenir el Tió Popular i Solidari, que sabeu que és solidari perquè és en benefici de qui té aquí, D'acord? Mm-hmm. Això vol dir doncs, que per fer cagar el tió l'únic requisit és que es demana doncs, una butlleta de participació d'un euro, que és íntegra per l'associació de qui té aquí. D'acord? Aleshores, bé, el tió popular i solidari està dinamitzat pel CAU, com cada any. Es farà a la plaça de l'Ajuntament, començarà a les 5 de la tarda i normalment l'activitat dura 3 hores. El tió, pobrissó meu, no caga des de
no dona l'abast,
caga des de les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre. I a banda doncs, de poder acostar-se a la plaça doncs, a cagar el tió, les persones doncs, que vinguin aquell dia tindran la tradicional xocolatada calenta, que sempre ens hi col·labora Caterin Calblai i Simon Coy, com no podia ser d'altra manera. I tindrem un taller nadalenc del CAU, i també tindrem aquest any la sorpresa de Nadales que ens cantaran els alumnes de Quitzenàs. Hi haurà el tradicional també pintacares de Quitzenàs i les Nadales com a novetat d'enguany. Així que animem a tothom a venir el dia 22.
Per acabar l'any també tenim una activitat el dissabte 30. Sí. Tornarem a tenir música al carrer. Al matí tindrem una actuació en directe del grup Trifàsic amb Gel. També pel centre del poble i novament el joc gegant trenca la closca perquè tothom pugui acabar l'any gaudint al carrer i ara sí, les dinamitzacions seran aquestes.
Només animar tothom a sortir al carrer aquests dies a gaudir de l'ambient nadalenc i com no, doncs, a comprar sense adornir, no? El comerç local, comerç de proximitat i que és una garantia de fidelitat, de seguretat i de que ho encertaràs, no? Només això i desitjo que tothom gaudeixi aquests dies de l'ambient nadalenc i de les compres a Sant Sadurní.
A gaudir d'aquestes festes i a gaudir també d'aquest inici demà, encesa de llums de Nadal, 6:15 de la tarda, plaça de l'Ajuntament, comencem. Eva, Susana, Núria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa i bones festes.
Igualment, Eli. Gràcies igualment. Sempre a vosaltres.
Gràcies.
I la que ens acompanya ara és la Assumpció Forcada que avui presenta a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní el llibre Les flors que parlen. Assumpció, molt bon dia, com estem?
Bon dia, bé, anar fent.
Ara ens posem el barret de poesia per parlar una miqueta d'aquest llibre, que explica'ns una miqueta, abans de parlar una mica del llibre, què trobarem en aquesta presentació tan especial que hi haurà aquesta tarda a la Biblioteca de Sant Sadurní?
Mira, jo crec que trobareu una cosa que és difícil de trobar, i és que dues poetes, dues autores, estan interpretant, bueno, jo interpreto les poesies del meu llibre, i la Fina Rodríguez Palau m'acompanyarà amb la guitarra. I també, després cantarem cançons nostres d'altres llibres, d'altres poemes. A part d'això, hi haurà projecció simultània d'imatges adients al text. És a dir, com que aquest llibre es diu Les flors que parlen, doncs a cada poema sortirà una flor diferent. El llibre, estèticament, és d'una gran bellesa, perquè cada pàgina té tot de flors. Cada pàgina té una flor de colors. Les fotografies les vaig fer totes jo, per això ho he pogut fer, perquè no calia drets d'autor. I a part d'això, també és evident que cal ressaltar que totes les músiques que posa la Fina mentre jo llegeixo els poemes són originals seves, també. És música especial pel poema. Si juntem aquests components, música, poesia, imatge i música pròpia, difícilment trobareu un recital semblant. A part d'això, tenim una experiència de molts i molts anys. Aquest llibre és el número 37 dels meus llibres, dels que 36 són de poesia i un de narrativa. I voldria ressaltar també aquest de narrativa, perquè es diu Elma, la gosseta intel·ligent, una gosseta preciosa que vivia aquí sense dormir, malauradament morta. Més que una gosseta, era un àngel i jo era la seva padrina. I li vaig dedicar un llibre, que es diu Elma, la gosseta intel·ligent, on se seguia, a l'últim capítol, totes les festes de la filoxera de Sant Sadurní, amb una explicació poètica, real també, etc. O sigui que hi ha un lligam, diguéssim, no únicament amb aquest llibre que estic aquí a Sant Sadurní, sinó que aquesta és, diguéssim, una temporada que potser no hi havia estat en aquests dies mai.
Assumpció, com neix una miqueta Les flors que parlen?
Mira, d'una manera molt original. Ja sabeu que moltes persones que tenim WhatsApp tenim la costum de saludar al matí, bon dia, el que sigui, a les nostres contactes més propers. I això va començar fa 5 anys o 6, i jo enviava una fotografia feta per mi d'una flor. Fins que un dia una persona em va dir, escolta, aquestes frases que tu escrius de salutació, això és principis de poemes. I jo vaig dir, pues té raó. I aleshores vaig començar aquesta frase que escrivia cada matí, la vaig continuar i començar a fer els poemes. Mentre tot això va arribar la Covid, i clar, com a persones grans no podíem sortir de casa pràcticament en tot el dia. Així que vaig tenir molt temps. I precisament perquè tenia ganes de sortir d'aquest entorn de Covid, perquè realment, ja, sobretot a la primera onada, era molt perillós, tot aquest poemari té un aire optimista, de voler sortir-se'n de les dificultats. Fins i tot a la presentació que vaig a Barcelona, una de les persones que va comprar el llibre em va dir, Assumpció, és que aquest llibre és terapèutic? El tinc a la tauleta de nit i ara el vull tornar a comprar per una amiga meva que està molt deprimida. Dic, mira, saps que mai m'havien dit a mi que un llibre meu fos terapèutic? Em va sorprendre i per això ara ho comento. Sí.
I en el teu cas, que comentaves després de tants llibres, com va començar una miqueta les ganes d'escriure? Sempre, de vegades, la gent que li faig aquesta pregunta sempre em diu, pues, potser les he tingut sempre, d'un dia per l'altre... El teu
no,
cas, com va
les
ser
coses
això?
No són mai un dia per l'altre. Jo recordo que el meu primer poema que vaig escriure, que ara no tinc i m'agradaria tenir-lo, va ser un deure que em van obligar quan jo feia quart de batxillerat. No? La professora va dir, a part demà teniu que escriure un poema. I aquell va ser el meu primer poema que vaig escriure. Més tard jo feia el que en deia pensaments, que cada vegada eren més llargs, no? Amb un quadern. I un dia, consultant amb una amiga meva, pot haver dit, escolta, Assumpció, això no són pensaments, això són poemes curts. I vaig dir, pues sí, tens raó. I vaig començar a fer-ne de cada vegada més llargs. No? Al final em va animar i diu, escolta, jo crec que tindries que publicar un llibre. I vaig pensar, bueno, pues, la veritat és que abans no se m'havia acudit, no? I així va sortir el meu primer llibre, que està publicat a l'any 1990 i que es titula Immunitat. Va sorprendre molt perquè en aquell temps el llenguatge científic no era gens freqüent. I jo sóc una de les poques persones científiques que fan poesia, no? Una de les altres persones i un gran poeta és el David Jou. I en aquell temps, publicat el 1990, jo tinc un poema que a vegades canto en rimba de tango que es diu Virus. I que jo vaig fer amb motiu de que jo era professora de biologia, de posar-lo a la classe amb els meus alumnes, explicar-los els virus d'una manera poètica.
Sí. Potser el podríem haver repescat fa 3 anys durant la Covid, eh?
Sí, sí, doncs pues mira, a la biblioteca de Viella me van escriure una persona que va anar a la biblioteca i em va dir, escolta, el teu poema Virus el tens allà. Però és clar, el meu poema no tenia res a veure amb el virus de la Covid, perquè el meu poema es diu Virus d'amor. Ah. I aleshores és una altra fase, no? Però sí, i clar, cridava molt l'atenció. Jo recordo que precisament amb una escritora que no diré el nom, molt coneguda, abans de publicar el llibre, un dia anàvem amb el seu cotxe i li dic, saps què? Jo he fet un poema d'un virus. Ah, quin fàstic, va dir. Jo em vaig quedar parada. Va dir, però tu saps, aquella bola enorme que hi ha a Montreal de l'Expo del 76 és la imitació d'un virus. La pilota de futbol és la imitació d'un virus de la poliomielitis. La cúpula del Museu Dalí és la imitació d'un virus. Milions i milions d'anys, ells ja van trobar la manera d'en formes planes, hexàgons i pentàgons, fer una forma esfèrica. Nosaltres hi hem arribat molt més tard. I després va quedar una mica parada i va dir, i saps què et dic? Això abans de 1990. Un dia, algunes malalties es curaran gràcies als virus, perquè entraran dins del nostre genoma, dins de les cèl·lules, perquè les injeccions que ens donen no hi poden entrar ara, però els virus sí, i trobarem la solució. Sortosament, els anys m'han donat la raó.
Assumpció, jo vull aprofitar, no sé què et sembla, ja que has vingut amb el llibre, per demanar-te que en llegeixis alguna coseta.
Mira, jo el primer faré és llegir la introducció, que resumeix una mica la idea, i després, en tot cas, llegiré algun poema, si et sembla, o si
perfecte.
Tenim temps.
Perfecte, i tant que sí.
Mira, la introducció del llibre... Exactament, diu això. És una introducció molt curteta que he fet jo mateixa. Mirar les flors, la seva bellesa, ens transporta cap a un món on s'integren natura i pensament. És trencar aquella separació de reines i tornar als orígens. on fragments del nostre ADN i molècules químiques es reconeixen. Les flors ens ajuden a comunicar-nos, a entendre el clima, a veure els colors, a despertar els nostres sentits, a viure l'art de la natura. I avui, com a poeta, he posat paraules al seu perfum. I si et sembla, doncs el primer poema del llibre, doncs molts llibres meus sempre comencen parlant de les paraules, perquè les paraules per tothom són importants, i per una persona que escriu, evidentment, molt més, no? Encara que avui en dia moltes vegades les paraules, jo dic que les prostitueixen perquè diuen coses que no tenen el significat real, no?
I tant.
Com dir, per exemple, per dir-ne algun exemple, treballadores sexuals a les prostitutes, no? I coses d'aquest estil. Bé, les paraules formen jeroglífics. Les paraules formen jeroglífics. S'agrupen com galàxies que atreuen el pensament. Són l'exercici de la memòria, de la creativitat que dona expressió a les idees, al diàleg. Les paraules són estrelles amb la seva llum que poden il·luminar tota una vida. També poden ser forats negres que poden engolir les nostres il·lusions. Viatgen sempre per espais sensibles, com naus viatgeres, per a localitzar aquell racó sensible on quedar-se i colonitzar el cor.
Uau, jo crec que després d'això ja no podem afegir absolutament res més, només podem convidar els nostres oients a que avui, a partir de les 7 de la tarda, es passin per la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní a gaudir d'aquest recital de poesia i música i aquesta presentació de les flors que parlen.
I a més voldria dir-vos una cosa. Nosaltres, quan fem aquests recitals, la Fina i jo, sempre donem la paraula al públic. Vull dir que després, si voleu, podeu donar l'opinió que us ha semblat el recital i segur que tindreu tota llibertat per dir el que vulgueu, admetent tota classe de crítiques o d'elogis. I segur, segur que us ho passareu bé. I si no us ha agradat, no torneu mai més.
Queda dit, doncs. Assumpció, un plaer conversar avui amb tu al Penedès en
un xarxa. Un plaer per mi estar en aquesta emissora, que és la primera vegada que estic, i a la millor hi tornaré alguna altra vegada.
Sempre convidada, les portes obertes a que tornis a venir a Ràdio Sant Sadurní a parlar de poesia. Moltíssimes gràcies i fins
gràcies
la propera.
Gràcies a vosaltres. We were good. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right. Amb aquest Flowers de la Miley Cyrus arribarem a 11:15, flash de notícies i tot seguit l'enclau d'igualtat. Take myself dancing, and I can hold my head.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, 11:15, moment d'acostar-nos novament a aquesta actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que l'Ajuntament de Vilafranca preveu finalitzar les obres del cobriment de les vies del tren al barri del Poble Nou entre 2026 i 2027. De fet, ho explicava l'alcalde Francisco Romero en el marc del projecte d'alcaldia de proximitat que aquesta setmana està tenint com a marc precisament aquest barri del Poble Nou. Romero explicava els reptes que té l'Ajuntament per aquest barri i entre ells, evidentment, la cobertura del tram de les vies del tren entre el carrer Tossa de Mar i el pont de Moja. Un projecte que Francisco Romero ha qualificat de gran repte i que suposarà una inversió de més de 3 milions d'euros. De fet, la més important en la història del barri del Poble Nou. La previsió del consistori, a més, és que entre l'any vinent i el 2025 es pugui acordar aquest projecte amb Adif per poder iniciar i finalitzar les obres entre 2026 i 2027. També volem explicar que Puigdàlber rebrà una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat per fomentar la cultura de proximitat, acollint-se a la nova línia d'ajuts que facilita la programació d'espectacles professionals d'arts en viu en municipis de fins a 1.000 habitants. També se'n beneficiaran Pacs del Penedès i Les Cabanyes, amb una subvenció que l'Alt Penedès serà d'11.000 euros. En conjunt, 413 micropobles de tot Catalunya s'han acollit a aquesta nova línia d'ajuts. El Departament de Cultura va obrir el passat setembre aquesta nova línia de subvencions que està dotada amb més de 2 milions d'euros. Expliquem també que l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys rep les famílies dels infants nascuts l'any 2022. Aquest dilluns, l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys doncs, va rebre les famílies que durant el passat 2022 van tenir descendència. Al municipi van néixer 12 nens i nenes. En aquest acte, l'Ajuntament dona la benvinguda doncs, als nous i les noves veïnes, que ho són des del dia del seu naixement. L'arribada d'un infant és un moment especial i únic que genera alegria i esperança en la comunitat. A la recepció, l'alcalde, amb els i les regidores de l'equip de govern, va lliurar una targeta amb 100 euros a cada una de les famílies per ser bescanviades en la compra en els establiments, comerços i empreses del municipi adherits a la campanya de promoció i reactivació dels negocis locals fins al 31 de maig de 2024. I acabarem tot recordant que aquest dimecres una quarantena de persones del municipi d'Olèrdola han participat a Caldes de Montbui en el que era la primera caminada del cicle Ascent cap als 100 d'aquesta temporada. La participació d'Olèrdola la formaven veïns i veïnes de Sant Miquel, Moja, Sant Pere Molanta i Can Trabal. Entre les veïnes del municipi que han fet l'activitat hi havia també l'alcaldessa Fina Mascaró. El cicle és promogut per la Diputació de Barcelona amb el suport dels ajuntaments participants i té l'objectiu de fomentar l'activitat física i donar a conèixer l'entorn natural de la demarcació de Barcelona. Aquest curs, Olèrdola comparteix, doncs, grup de caminades amb Caldes de Montbui, Santa Perpètua de la Moguda i Tona. Després de la sortida d'aquest dimecres a Caldes, la propera caminada s'ha programat el 24 de gener a Santa Perpètua de la Moguda.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Són 11:15 i 4 minuts tocats.
Seràs aquella que vas voler ser i tu sols tu faràs vibrar 5 continents.
L'enclau d'igualtat d'aquest finals de novembre roda el món i torna al Born. Us explico. Començarem a Moçambic, amb les dones de Maputo. I acabarem a Vilafranca presentant el programa Capacitats, que a partir d'avui celebra, reivindica el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Ens acompanya, com sempre, anfitriona d'aquestes trobades, la Teresa Planes, tècnica del Servei d'Igualtat de Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia.
Comencem recomanant l'exposició Dones Maputo, que encara es pot veure fins dilluns que ve a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. I és que a la capital de l'Alt Penedès hi ha un vincle especial.
Sí. Mira, la convocatòria de projectes del Departament de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca, que cobra cada any al voltant del mes de març. S'hi poden presentar diferents entitats en projectes de solidaritat i cooperació, i concretament Creu Roja va presentar un projecte en el qual fa referència de l'apoderament socioeconòmic i equitat de gènere a les dones de Maputo. Per tant, van rebre una aportació de l'Ajuntament per tal de dur a terme aquest projecte, que a més d'altres ajuntaments, no?, com l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de Molins de Rei, de Sabadella d'Igualada i de Granollers i de Rubí, col·laborem en aquest projecte en concret. I llavors ens va arribar aquesta exposició des de Creu Roja, que la vam inaugurar el dia 17 de novembre, està ubicada a l'Hospital Comarcal, a la Sala de Pas, i que es podrà visitar fins al 4 de desembre. Per això una mica vam pensar que seria interessant poder-ne parlar avui al programa.
I tant, perquè queden aquests 4 dies per descobrir-la. De l'exposició en sap moltes més coses la Clara Vidal, tècnica de cooperació internacional de Creu Roja Catalunya. Clara, bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Molt bé. Explica'ns quines són les dones Maputo.
Mira, Dones Maputo és un projecte, com bé ha dit la companya, que principalment tracta de reduir la violència de gènere a la ciutat de Maputo, en uns barris en concret, que són aquells barris de Ferroviari, Machaquene i els districtes de Magota i Camachaquene. Són uns una mica estranys, però volia situar una miqueta on enfoquem el projecte. Aquest projecte, principalment, com he dit, tracta de reduir la violència de gènere, sobretot mitjançant la promoció i l'igualtat de la societat. És a dir, el que fem és treballar conjuntament amb tota la societat i tots els organismes i mecanismes de la ciutat. Principalment treballem amb el Centre d'Atenció Integral a les Dones, el CAI, de Maputo, i els mecanismes d'atenció sectorial de Maputo també. Val? I principalment aquest projecte té 3 punts claus. No? Aquests punts són millorar els coneixements sobre els drets de les dones, fem diferents formacions i tallers tant amb dones com amb homes, per donar a conèixer quines són les situacions de violència que moltes vegades costen d'identificar i que elles puguin reconèixer quins són els seus drets. Després, l'altre punt important és enfortir les capacitats i els recursos dels titulars d'obligacions, en aquest cas estem parlant de les administracions, i l'últim punt, i molt important, és l'apoderament socioeconòmic d'aquestes dones. Bàsicament, fem això perquè, bueno, sabeu, el context de Moçambic és un context en el qual la dona no està del tot incorporada en el món laboral. Hi ha moltes dones que encara es dediquen als treballs de la casa. Llavors, el que intentem és que aquestes dones els hi puguem donar una formació en un ofici. En aquest cas, doncs, estem fent formacions en peluqueria, joieria, costura, etc., perquè aquestes dones puguin tenir una ocupació i ser independents econòmicament, sobretot per ser independents del seu agressor, en aquest cas, no?, que es puguin llogar un pis, etc. Doncs el projecte bàsicament tracta aquests 3 punts principals i no sé si voleu que us expliqui una miqueta més d'on surt l'exposició i qui són aquestes dones.
Això mateix, presenta'ns l'exposició, em sembla que ens dona l'oportunitat de conèixer una mica aquestes dones, no?, perquè recull testimonis.
Sí, correcte. Aquesta exposició recull testimonis no només de dones que estan en situació de violència de gènere, sinó que també de voluntàries del projecte, concretament de la Creu Roja Vermella Moçambiquenya, amb qui estem portant el projecte conjuntament, i també tècniques de, com us comentava, del CAI, del Centre d'Atenció Integral a les Dones. Aquestes doncs, serien psicòlogues, treballadores socials, doctores, etc., que treballen amb la intervenció integral d'aquestes dones. No? Llavors, recull el testimoni d'aquests 3 perfils en la qual cada una ens explica una miqueta pues, quin és el seu punt de vista de la violència de gènere a Maputo. No? I doncs això, per poder crear aquesta exposició, des de Maputo vam contractar un fotògraf professional que les va entrevistar i fotografiar a totes elles. I a partir d'aquí doncs vam crear aquesta exposició.
una exposició que ha voltat i no sé si a partir del dia 4 de desembre encara té més destins.
Sí, correcte. De moment aquesta exposició, com bé heu comentat, està finançada per l'Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments, com és Molins de Rei, Vilafranca, Sant Boi, Rubí, Sabadell, Igualada i Granollers. De moment l'hem pogut veure exposada a Sabadell, a Rubí, Vilafranca, i la setmana que ve la podrem veure exposada a Molins de Rei. I el 2024 doncs, seguirem amb la ruta de l'exposició en altres localitats.
Aprofitem doncs, aquesta oportunitat, aquests 4 dies que ens regala encara Dones Maputo a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès fins dilluns. Clara Vidal, moltes gràcies per acompanyar-nos i presentar-nos el projecte. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat. Adéu.
Doncs tornem al Born, això vol dir que tornem a la capital de l'Alt Penedès per presentar el programa Capacitats, que arrenca avui i finalitzarà el proper 17 de desembre al voltant d'aquest dia 3, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Un programa, Teresa, veterà.
Sí, 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 no sé quants anys fa que funciona, perquè ja he perdut, no conec els orígens, però sí que és un programa que es porta des del Servei d'Igualtat, i la Rosa Esteban, que és la tècnica encarregada d'aquest projecte, d'aquest programa, i bé, ella us explicarà una mica millor en què consisteix.
Saludem la Rosa Esteban, bon dia.
Molt bon dia.
I a costat seu hi ha la Laura Parés, d'Univers Penedès, benvinguda també.
Moltes gràcies, bon dia.
Darrere el programa Capacitats hi ha la Comissió Municipal pel Benestar de les Persones amb Discapacitat, tot d'entitats de Vilafranca, com Univers Penedès, i plegades confegiu aquest programa.
Sí. Mira, fa 2 anys, aquesta serà poder la tercera edició, bueno, més que 2 edicions, però anem cap al tercer any, que ho porta a Igualtat, al Servei d'Igualtat. La comissió va ser creada des de Serveis Socials, perquè en aquell moment totes les entitats estaven allà, i la comissió una mica es va crear perquè ella mateixa té una força per poder fer tot un seguit de campanyes, programes, activitats per la sensibilització, tot i que té altres necessitats, com ara el Servei d'Igualtat, també estem fent una diagnosi que l'hem acabat de fer amb Diputació i ara farem un pla d'actuació per la discapacitat en perspectiva de feminista. Vol dir que les dones són una mica les protagonistes d'aquest estudi i pla. Però, a part d'això, capacitats, us heu d'imaginar que són 8 entitats que la formen i el Servei d'Igualtat. Aquestes entitats doncs, són Autisme en Futur, l'Associació Entre Tots, Associació Univers que ens acompanya la Laura, el Turó, el grup Entrem, la Fundació Espiga i Mas Alburnà i Pro Penedès formen. Què fan? Pues ens dediquem a fer sensibilització, ho portem, les primeres activitats es porten a les escoles i als centres de secundària, són activitats per la sensibilització, les de secundària les fan totalment les entitats que tenen aquests recursos, no totes els tenen, però qui té ofereix aquesta formació, i les de la primària, l'Ajuntament ofereix tot el que és l'escola Arsenal, que construeix un taller i fa que tots els tercers de totes les escoles vagin allà a aprendre a través de la ceràmica i el gravat tot el tema de les capacitats i bueno, és molt enriquidor.
I aquests tallers es fan ara coincidint amb sí, el Dia Internacional sí. O al llarg de tot l'any?
Els de primària es fan ara al novembre i acaben ara abans de l'1 de desembre, però els de secundària es fan durant el curs, aquest curs 23-24, d'acord? I ara tenim el programa Capacitats, que també el fem coincidir amb la data, amb la commemoració del 3 de desembre. Moltes vegades ens pregunten per què capacitats. Home, és un intent de fer tot l'any, però ho concentrem al mes de desembre. I comença avui l'exposició que ha construït la comissió.
Ara presentem aquestes activitats, començant per l'exposició que obre portes aquesta tarda. El lema és Festa Còmplice, ajuda'ns a trencar barreres. M'agradaria que la Laura ens digués quines són aquestes barreres, perquè potser de les més evidents en som conscients, però deuen haver-hi moltes microbarreres o invisibles, fins i tot als ulls dels qui no tenim aquesta discapacitat, aquesta dificultat afegida.
Totalment d'acord. Les barreres arquitectòniques són des de la persona, perquè tota persona hem de tenir uns valors o uns principis per relacionar-nos i per comunicar-nos amb tota persona, incloent, doncs, fomentant amb, que estem aquí, amb les persones amb discapacitat. Que penso encara ara que encara hem d'estar treballant i com fent renom amb com m'he de comunicar amb una persona que té una discapacitat. Sigui visible, com deies tu, doncs, que és física, no podríem dir, o intel·lectual o sensorial. Llavors, encara existeixen aquestes preguntes que la gent, doncs, té entre jo com a entitat que rebo aquestes preguntes, és tenir una mirada igualitària, tenir una mirada com a tu t'agrada que et mirin, no? Des de la sensibilitat i des de l'empatia de que tothom té una motxilla, tothom té unes limitacions, tothom té unes barreres del dia a dia, siguin barreres arquitectòniques físiques o siguin unes barreres socials o de falta d'oportunitats laborals, escolars, socialment perquè no tens aquestes habilitats comunicatives o per relacionar-te. Llavors volem fomentar tot això, aquesta conscienciació i aquesta coneixença cap a les persones diferents. O sigui, formem part de la igualtat, però el nostre lema és que tots som diferents i tots ens hem de respectar tal i com som, perquè som perfectes tal i com som.
Anem a comentar aquest programa d'actes del Capacitats que arrenca aquesta tarda, quan obrirà portes un dels plats forts, aquesta exposició al Fòrum Verger Balaguer, una exposició que ha anat a càrrec d'aquesta Comissió Municipal pel Benestar de les Persones amb Discapacitat. La podem descobrir a partir d'aquesta tarda i fins al 17 de desembre. Quan entrem en aquest espai cultural del Fòrum Verger Balaguer, què ens trobarem?
Doncs ens trobarem, mireu, primer de tot hi haurà exposada unes fotografies que ens ha fet, doncs, a Imagi Art amb la seva col·laboració, i són fotografies de cada entitat. Llavors, bueno, és un reflex d'una mica de qui som i com donar-nos a conèixer. Llavors, després trobarem que això ens hem esforçat molt per tal de que sigués el màxim de productives en el sentit de que la gent pugui empatitzar amb aquestes barreres que ara anomenàvem, perquè puguin compalpar i conviure amb aquestes dificultats que es poden trobar les persones amb discapacitat. Són activitats sobretot sensorials, manipulatives, experimentals, per això, per poder entendre una miqueta una limitació en aquell moment que estàs tu fent aquesta activitat. Són activitats interactives, des del tacte, des del sentit de l'audició i a l'era digital. També el trobareu allà, val? I a continuació trobareu un vídeo on podreu veure diferents testimonis, tant homes com dones, amb discapacitat que en algun moment de la seva vida s'han trobat alguna limitació o se li ha negat alguna oportunitat en la seva vida. I no vull dir res més, perquè m'encantaria que vinguéssiu en aquesta exposició que tant d'esforç hi ha darrere per part de les 8 entitats que hi formem part i el Servei d'Igualtat amb la Rosa com a mediadora. I per tant, volem que vingueu a escoltar la seva veu, perquè la seva veu és important i la seva veu ha de ser escoltada. I hem d'aprofitar que tenim aquest canal, que és la veu, que és el llenguatge, que a partir del llenguatge podem anar a donar-nos a conèixer i de generació en generació poder fer en aquest futur que estem treballant.
A partir d'aquesta tarda i fins al 17 de desembre, al Fòrum Verger Balaguer. L'acte inaugural té lloc dissabte a les 12 del migdia. I tant dissabte com diumenge, què passarà a la Capella de Sant Joan, a l'exterior?
A la Capella de Sant Joan farem una il·luminació que molta gent ens pregunta què, com s'il·lumina. I és que el color carbassa és el color que defineix la discapacitat. Igual que el color blau va ser triat per el col·lectiu d'autisme, el color carbassa va ser triat per la discapacitat. Que molta gent també ens pregunta d'on venen aquests colors, però una mica, a vegades la discapacitat necessita concentrar simplesa, simbolismes, per a entendre moltes més coses. I aquí el color carbassa fa aquesta funció.
A partir de quina hora es veurà aquesta capella tenyida de carbassa?
A les 7, quan ja...
Quan és fosc.
Sí, bueno, i d'això. Sobretot també perquè la gent es pregunti per què.
Què passa, no? Què fan?
No? I poder averiguar...
I pregunti. I descobreixi que reivindiquem aquest Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Sí. Diumenge, cinema pels més petits.
Sí, són més petits, no, perquè és a partir de 8 anys. És una història d'infants a partir d'11 anys, i així, però hi pot anar de 8. I és una història, bueno, molt particular, però molt bonica.
Diumenge a la sala Zazí, a 12:45. I pel Pont de la Puríssima, just el primer dia de pont, dimecres, també feu una proposta infantil.
Sí. Bueno, aquest any una novetat és que hem treballat amb el servei de mercats, que són els responsables de fer la Fira de Santa Llúcia. I perquè molts anys coincidíem i vam dir, fem alguna cosa tots plegats. I per aquí tenim que a la Fira de Santa Llúcia, pues, amb el seu escenari i tot això, podrem fer activitats que van connectats amb la nostra commemoració i la nostra campanya de sensibilització. I aquest conte és el ganxo del Capità Garfi, que sembla molt dolent, però que al final el ganxo pot ser molt interessant. Crec que els hi pot agradar. Aquesta companyia Vivim del Cuento, i jo, bueno, personalment els coneixo i són molt engrescadors per fer explicacions així guapes.
Si no marxeu, aquest proper dimecres, 6 de desembre, a les 12, a la Rambla, en el marc d'aquesta Fira de Santa Llúcia, que ja estarà en marxa. I parlant d'activitats infantils, Laura, el 17 de desembre, també a la Rambla, a la Fira de Santa Llúcia, Univers Penedès fa una proposta especial.
Sí, totalment especial, perquè és la primera vegada que farem un conte, com a tal, amb els actrius i actors d'Univers Penedès. Ens hem posat en marxa en aquest petit projecte que se'ns va plantejar i la veritat és que ho vam agafar amb molta il·lusió. I els nois i noies estan molt contents de poder fer aquest projecte i sobretot compartir-lo amb la societat. Perquè quan una cosa ho estàs fent amb equip és molt xulo, però veiem que realment se'ls potencia aquesta il·lusió, aquesta alegria, i realment tenen aquest talent com a actors i actrius quan la societat està acompanyada, no? Els acompanya en aquest fet. I ho puc dir perquè quan vam fer el pregó de la Festa Major Petita, bueno, ens va encantar perquè els assajos era com tot molt, no? Com sense aquest brillo. I allà van brillar perquè estaven super il·lusionats, perquè els infants estaven super acompanyats amb ells, els aplaudien, i es nota que hi havia una reciprocitat en l'actuació, en aquell espectacle. I llavors aquí es van potenciar moltíssim i llavors el talent i la llum que tenen es va veure totalment reflexada. I el conte vol reflexar una mica el que parlàvem abans de les barreres arquitectòniques, que... Tot subjecte, diré subjecte perquè no són protagonistes persones, direm subjecte, tot subjecte és únic i no ha de canviar pels altres, sinó que el món i les barreres arquitectòniques són les que sí poden canviar o modificar-se per tal d'adaptar-se a les persones, als éssers, no? Per tal que aquests se sentin en un espai segur i còmodes, inclosos en la societat, i no es vegin com, ostres, és que sóc diferent i només caminant pel carrer ja noto que tinc una discapacitat o una limitació. Llavors, fomentar això, que sí que és possible. I aquest conte va destinat a tot públic familiar, perquè és un conte infantil. L'autor és Jérôme Roulier, és francès.
M'agrada el títol, Quatre petites cantonades de no res.
Sí, tal qual. Bueno, es tracta de quatre petites cantonades de no res. Què passarà amb aquestes cantonades de no res? Què passarà si es quedarà així? Si hi haurà un canvi? Com ho resoldrem? A veure si els infants ens ajuden a posar solució en aquest conte, en aquestes cantonades, i la trobarem plegats.
Ho descobrireu el 17 de desembre a les 12 a la Rambla de Nostra Senyora de la mà d'Univers Penedès.
I una petita cosa és que aquesta activitat anirà de l'horari, això que dius, de 11 a 1. El conte s'iniciarà a les 12, però també tindrem d'acompanyament la nostra parada de marxandatge, que també demanem que tot el públic que participi també li doni una ullada, perquè gràcies a aquest marxandatge que tot l'equip de voluntaris que formem part d'aquesta associació, que és una associació sense ànim de lucre, ha treballat, i també és una manera de sustentar el projecte i que la societat doncs faci una aportació comprant els nostres productes. Veureu samarretes i dessuadores que tenen el nostre logo d'univers, així com el nostre lema que vam crear. I una aportació extra que ens ha fet la mare d'una de les monitores per aquest dia també especial. I res, volem aprofitar també per recaptar fons per sustentar el projecte que tant ens agrada i tant ens importa.
I una última activitat que comentem ràpidament, Rosa, una taula rodona pel 12 de desembre.
Sí, l'associació Entre Tots té una gran fita que és treballar, sobretot ara, els drets de les dones que han estat invisibilitzats, no? I en aquesta taula rodona volen fer tota una aportació dels drets i com resoldre-ho.
Serà online?
Sí, serà online. L'any passat també en van fer una. És la manera que tenen per poder crear-ho, no? A vegades.
Aquí per facilitar l'accés, no?
Sí, l'accés.
Doncs aquestes són totes les propostes que recull el programa Capacitats, que es posa en marxa aquesta tarda, quan obrirà portes l'exposició, un dels plats forts, però totes les activitats, com heu escoltat, són interessants i s'allarguen fins al 17 de desembre, a banda d'aquests tallers de sensibilització secundària que es fan al llarg de tot l'any. Moltes gràcies a totes dues, Rosa i Laura, per presentar-nos el Capacitats. Que el gaudiu, que sigui interessant i que sigui profitós, que ajudi en aquesta sensibilització.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, ens ha encantat poder estar aquí a Univers Penedès i fer-nos conèixer, així que gràcies, molt agraïdes.
Moltes gràcies.
Teresa, gràcies per acompanyar-nos, per fer d'anfitriona. Ens retrobem al gener.
Molt bé, i tant, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.